Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 95, parlant del segle passat, parlant d'internet i de tecnologia, i que continuem fent, no tant parlant ja d'internet i de tecnologia, perquè això ja no li interessa a ningú, sinó del que fa la gent amb internet i la tecnologia, que allí sí que n'hi ha històries molt interessants que vos expliquem cada setmana. Com ja sabeu, aquest és un programa que s'emet en format podcast des de VilaWeb, el podeu trobar a partir dels divendres al migdia, www.vilaweb.cat, i que també s'emet a través de més de 150 emissores de tot el país, les emissores de la xarxa, el que abans era com ràdio, però també emissores de la resta del país, com Ràdio Arrels a Perpinyà, com Ràdio Túria a València, etc. etc. Per tant, ens podeu escoltar per qualsevol forma i manera i a qualsevol hora. Sigueu benvinguts tots. Com sempre, en Martí Crespo, com estàs?
Bon dia.
També en Joan Jofre, gairebé com sempre.
Molt bon dia.
Com estàs? I nosaltres avui parlarem amb Roger Baig, de wifi.net. Com estàs? Que ja heu vingut a l'Internauta en diverses ocasions i que continueu expandint aquesta alternativa que wifi.net significa tantes i tantes coses. A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño, amb tots ells farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Wifi.net és una iniciativa molt coneguda, especialment al Principat, però que ha desbordat molt les fronteres del Principat. Em sembla que inclús físicament, no? Que n'hi ha ramals que se'n van cap al nord del País Valencià.
País Valencià.
No? Però també ha desbordat en el sentit que molta gent en parla com un dels grans projectes de donar connectivitat d'una manera diferent. En parlarem amb Roger Baig, però com sempre abans, el Martí Crespo en el seu informe ens situarà sobre el tema.
L'informe de Martí Crespo.
Aquestes últimes setmanes, Barcelona ha estat la capital internacional, podríem dir, de la tecnologia d'accés a internet sense fils, o wifi, gràcies doncs, a dos esdeveniments diferenciats, però complementaris, en certa manera. A mitjan setembre doncs, hi va haver una quarantena d'experts mundials, doncs, van participar en una reunió de pesos pesants del sector, on es va explorar doncs, l'important paper d'aquesta tecnologia, doncs, sobretot arran del creixement de la telefonia intel·ligent connectada a internet. Poc després, del 4 al 7 d'octubre, a Barcelona hi ha hagut una altra reunió internacional, en aquest cas relacionada amb un aspecte del wifi, que és el de les xarxes comunitàries sense fils. L'elecció a Catalunya per acollir aquest segon encontre mundial, que és una mica de què parlarem avui, té molt a veure doncs, amb això que dèiem, Vicent, amb una de les comunitats més veteranes, pioneres i sobretot capdavanteres en aquest sector de les xarxes comunitàries o ciutadanes, que és wifi.net, que es va gestar el 2004, o sigui, ja hi ha 8 anys de recorregut, doncs amb uns primers enllaços permanents i estables d'accés a internet via wifi entre Calldetenes, GURB, Santa Eugènia de Berga i Vic, em sembla que era. Actualment, aquests nodes o aquests petits primers nodes s'han ampliat pràcticament doncs, a tot el país, o com a mínim una bona part de Catalunya i del País Valencià, i em sembla que ja també hi ha alguns nodes o alguns punts d'accés a Mallorca. No sé si estan actius o no, però bé, ja ens ho comentarà en Roger. I bé, wifi.net doncs, bàsicament el que es defineix és com una iniciativa horitzontal perquè es vertebra doncs, a partir d'un acord d'interconnexió doncs, entre cada usuari que s'hi suma, que poden ser doncs, particulars, col·lectius, entitats, empreses, administracions, universitats, i quan s'hi connecten no només obtenen connectivitat, sinó que alhora el mateix usuari estén la xarxa, és a dir, possibilita doncs, que arribi a uns altres usuaris, és a dir, fa de pont. Amb aquests 8 anys a l'esquena, UEFI.net doncs, ha crescut molt en cobertura de serveis, potser d'Osona doncs, ha saltat pràcticament a tots els països catalans i també em sembla que Euskadi, Navarra...
Madrid.
Sí, ja té nodes també fora. Ha madurat també quan a principis, doncs, amb el desplegament de la xarxa dels comuns i la creació doncs, de la fundació UEFI.net, i també ha començat a evolucionar doncs, o ha evolucionat tecnològicament doncs, amb la incorporació d'alguns trams ja de fibra òptica, sobretot en zones rurals, urbanes i industrials, o sigui, ha traspassat diguem-ne l'origen wifi i s'està desenvolupant també en fibra òptica.
Com passa tantes vegades, per cert, l'adreça és rara, 3W wifi, però escrit geu, wifi.net, perquè la gent tendeix a escriure la W, altres sou els gifis, i per tant, wifi.net, qualsevol de vosaltres que estigui escoltant-nos i vulgui saber-ne més, pot entrar a la pàgina.
Doncs això, aquest era la presentació resum.
Què?
Comentaris?
Ha passat molt de temps. Jo recordo la primera vegada que vau venir a l'Internauta, tot just si començàveu a Osona. Era una iniciativa que cridava molt l'atenció, perquè en aquell moment les operadores telefòniques semblaven impossible de competir amb elles, que no n'hi hauria ninguna possibilitat, es portaven, anava a dir tan malament com ara, però vaja, jo diria que més malament que ara, més prepotents encara, i wifi.net va semblar una cosa que era impossible. Recorde la cara de sorpresa de dir, però com ho fan aquests tios, no? I, clar, d'ahir heu passat a estendre una xarxa que comença a ser notable, no?
Sí, ara tenim uns 18.000 nodes funcionant.
18.000?
Sí, això està monitoritzat en temps real. Nosaltres fem xarxa oberta i, per tant, tota la informació... Una obligació és tenir la informació disponible en temps real de la xarxa, no?, per poder-la extendre. Això és un dels requeriments de la xarxa oberta. Nosaltres fem xarxa oberta independentment de tecnologies. Vam començar amb la wifi, perquè és una cosa accidental, és la més que està més disponible, la més fàcil d'estendre i també la menys potent a nivell de capacitat de transmissió de dades, de fiabilitat, etc.
El nostre és força, és a dir, és només perquè la gent ho vegi, que se'n vagi a la xarxa, vagi a wifi o gifi.net, vagi a on diu map,
sí,
i el mapa és impressionant.
Sí, sí, realment som referent, no? Vull dir, s'ha fet el congrés aquí, el summit, que en diem, doncs, perquè tocava, no? Vull dir, perquè les primeres edicions es havien fet als Estats Units. Estats Units es caracteritza, doncs, per una capacitat, diguéssim, de disponibilitat financera important per fer soroll, però després materialitzen poc. A Europa tenim pocs recursos, però materialitzem molt. Dins d'Europa, Gifi també és una particularitat, perquè potser la concentració de hackers, en el sempre bon sentit de la paraula, vull dir l'original, no, de gent que es preocupa per millorar les coses, potser en tenim pocs, però en canvi hem creat la xarxa més gran del món, amb diferència, vull dir, la següent és de l'ordre de 5 vegades o 6 més petita que nosaltres. Per tant, també som centre d'estudi, ja no només des del punt de vista tecnològic, sinó des del punt de vista social, entendre per què això aquí, no?
Una persona que ens estigui escoltant i no entenga exactament de què estem parlant, és a dir, wifi.net no és una companyia telefònica, per entendre'ns, dona servei de connectivitat, però el dona basat en un principi diferent al de tu compres la connectivitat i ja està. Jo imagina't que jo estic en un poble i vull dir que això de wifi.net em pot servir a mi?
Nosaltres amb el pas del temps hem anat madurant bàsicament jo actualment em pensava què és per tu Gifinet, no? Per mi és una forma de fer les coses. Estem en telecomunicacions, però podríem estar amb serveis d'aigües o amb serveis de transport rodat. És una forma d'entendre que la ciutadania pot participar i ha de participar no només en la gestió, sinó també en el disseny, en el manteniment i en l'expansió d'aquestes infraestructures. És una de les coses que realment políticament ens crea més problemes, vale? Perquè no només estem parlant d'infraestructures de telecomunicacions, sinó que quan l'anàlisi és dir, bueno, aquests senyors el que estan realment és plantejant una manera diferent de fer les coses, no alternativa, jo diria complementària, És a dir, és ampliar el punt de mira i dir, doncs això, quina és la nostra proposta, que hem anat madurant. Jo sóc de la segona o tercera generació ja de Guifaires, perquè segurament el primer cop que veu entrevistar de Vicent Ramon Roca, en Lluís Dalmau, en Gil Forcada, aquesta gent que va realment començar. Lo maco és que avui no hi hagi... Una de les coses que almenys a mi m'agrada com a projecte és que hi sigui, no perquè sigui jo, Roger Baig, però una altra persona aquí parlant-ne, no? Vol dir que el missatge, independentment de les persones, va agafant i es va transmetent. Evidentment, en cada pas del token o del testimoni, cadascú també donarà el seu matís, no? Com ha madurat aquest discurs? Ara bàsicament parlem de comuns, el concepte de comuns. No és res nou, prats comunals n'hi havia. Nosaltres proposem de posar les infraestructures de telecomunicacions, en aquest cas, en format de comuns. Nosaltres, jo, doncs, començàvem amb wifi, perquè era lo fàcil, manifestàvem que el deixàvem obert expressament. Pujàvem al terrat, dèiem que estava al terrat, ho marcàvem al mapa i explícitament dèiem que allò estava obert esperant que algú altre, algun veí, s'hi connectés. ¿Vale? Quan aquest veí s'hi connecta, el primer, és a dir, una de les coses que ens diuen és que Guifinet no arriba al meu poble, com dèiem. No, Guifinet és allà on nosaltres vulguem que sigui. I Guifinet qui és? Guifinet és tothom que vulgui ser de Guifinet. Així de simple. Tenim associacions, tenim instal·ladors professionals, tenim empreses que fan servir la xarxa, tenim una fundació que vetlla i que fa de paraigües a tot aquest tinglado que estem muntant, però essencialment Guifinet és la gent que vulgui ser de Guifinet. ¿Vale? Per tant, aquest poble X que està considerant a començar, doncs comencem. Com comencem? Comencem doncs parlant amb actors que normalment es mouen pel poble, no? I diem, ei, si teniu interès, doncs anem a posar el que en diem el primer supernode, i fem una festa o deixem-lo obert que la gent ho vegi. Als pobles és molt fàcil fer difusió, perquè només cal que t'enfilis el primer cop al campanar, que immediatament a la tarda ja està. Ja tens la difusió feta. A les ciutats és molt més difícil, sobretot si no hi ha una col·laboració d'algunes parts importants o actors importants a les ciutats. El cas dels pobles és fàcil. Posem aquest supernode.
Un supernode què és?
Un supernode, nosaltres diferenciem...
Una antena grossa.
Sí, això és un accident també tecnològic, perquè hem dit que la tecnologia és la que fem disponible i, per tant, això ve de l'origen de wifi, on posàvem punts d'accés. Els supernodes són molt semblants a les estacions de telefonia mòbil. Hi ha unes antenes que donen cobertura als terminals mòbils, en aquest cas serien els telèfons mòbils. El nostre cas, sempre diem que nosaltres estem orientats a cobertura a nivell de teulat. No donem cobertura, almenys explícitament, a portàtils, sinó a les cobertes dels edificis, de les cases. La topologia és per tant, tenim aquesta estació de telefonia mòbil, doncs, que donava cobertura, doncs nosaltres tenim els supernodes que donen per un cantó cobertura amb diferents antenes per a diferents regions del poble, i llavors unes altres antenes dedicades, que les antenes de cobertura de la telefonia mòbil són aquelles allargades, tan grosses. Nosaltres també, el que passa que com que fem servir potències molt més petites per qüestions doncs, tant de bones pràctiques com per de limitacions legislatives, doncs, de reglamentació, doncs, però continuen sent rectangulars, són fàcilment identificables, i llavors hi ha unes altres antenes, en les de telefonia mòbil normalment són com uns tambors que enfoquen cap a normalment una altra estació d'aquestes, s'enllacen entre elles. Nosaltres també. Una de les coses que direm a aquest poble és busca pobles veïns per enllaçar-te. No creïs una illa allà. Nosaltres, a la nostra xarxa, un dels pilars és créixer en aquest sentit. És a dir, per exemple, des del principi hem volgut ser una xarxa independent del territori. Els anys del 2000 van començar a sortir moltes comunitats wireless. Sí. Guifinet és de les últimes que va sortir, realment. I per què? Vull dir, neix amb retard, no? Vull dir, tenim altres, Barcelona Wireless, Mataró Wireless, Gràcia sense fils, mil històries d'aquestes. Per què Guifinet, que neix tard, els hi passa davant? No els hi passa al davant. Primer, de correcció, no els hi passa, integra. Uh-huh. Els hi explica Gràcia Sense Fils, els hi explica els de Mataró, els hi explica els de Badalona, que perquè això que està molt bé a nivell local, però és que li falta un component important, que és la interconnexió, no? I perquè hi hagi interconnexió, perquè ja des del principi no dissenyar, per exemple, tota l'assignació d'IPs. Per què no la dissenyem ja amb una vista global? IPs és com les matrícules dels cotxes, sí, sí, que faciliten la comunicació entre els nodes, la identificació dels nodes.
Doncs per tant, diguem, l'usuari que vol treballar amb Wi-Fi net...
Tornem al campanar. Ara ja tenim el supernode, hem entès el que són les antenes de cobertura. No m'agradaria centrar-me massa en Wi-Fi, perquè ara volem parlar de fibra, que és el que ve. Però bueno, continuem amb aquest exemple, que ja hem començat a construir. Tenim les antenes de cobertura, tenim les antenes d'enllaç o d'enllaç troncal de construcció del backbone, no? de la troncal amb els altres pobles, i ara anem a parlar amb els veïns. Què han de fer aquests veïns? De moment encara no hem parlat d'accés a internet, Accés a internet és nosaltres entenem que és un contingut. Nosaltres estem parlant de creació d'infraestructura de moment. Quan aquesta infraestructura l'aconseguim connectar a internet, ja està, perquè és que internet és una interconnexió de xarxes, no és res més, no pertany a...
Ja ho diu la paraula, internet.
Sí, el que passa que molta gent, malauradament, la gent de la peu del carrer entén internet ja com que pertany a una operadora X o una operadora Y. No. Aviam, el maco d'aquest procés que hem participat o que encara vivim és que hem tornat una mica al que diem back to the roots o els orígens d'internet. Estem construint internet com va néixer al principi, interconnectant pobles, interconnectant viles, ciutats i interconnectant cases, vale? Que això és el que ens interessa. Molt bé, ja tenim el supernode construït, anem a explicar als veïns què han de fer. Molt senzill. Han de comprar un aparell wifi, que ja els diem quin és, no els hi venem nosaltres, sinó que els diem on el compraran.
D'aparell normal i corrent, eh? No,
sí,
cap cosa
sí, sí, no estem parlant de cap cosa estranya. Actualment hi ha quantitat de fabricants que estan oferint aparells. Estem parlant de wifi, estem parlant de freqüències lliures, que tothom pot, freqüències industrials, que en diem, tothom les pot fer servir, són les que fan servir els comandaments dels pàrquings, les televisions, etc. Estem parlant d'això, per tant també tindrà unes limitacions d'interferències, potències, etc. Però un dels avantatges és que són molt barats. Aquests aparells client, per 80-100 euros, l'usuari final els pot comprar. L'únic que ha de fer és anar a la pàgina web, declarar que vol connectar amb aquell supernode, la mateixa pàgina web, ell dirà quin aparell ha comprat, la mateixa pàgina web li donarà la configuració completa que ha de posar, és un copy-paste, un copiar i enganxar en l'aparell, sortir a fora, orientar-la. Sempre hi ha d'haver amb wifi línia de visió directa, vol dir que no hi pot haver obstacles
en el mig, amb
el supernode, i començar a disfrutar de Gifinet. Molt bé, la pregunta següent és, vale, vull connectar a internet, suposo que serà aquesta, però sí. Ja...
No, ja l'has fet, ja l'has fet. Ja, ja, continua. Dir, en Wi-Fi net tu entres a tota una sèrie de coses, però ha, si algú
bé, moment,
diu,
com a
jo
mínim,
a més vull entrar a internet.
Com a mínim ja tenim accés a aquests 18.000 un nodes, no? Perquè aquest ja és el nostre, doncs a tots aquests nodes de la xarxa. Evidentment que tècnicament em direu que precàriament, perquè clar, sí que és possible que jo puc fer pings, que és la prova d'existència, no? Ei, és enviar un hola i l'altre em contesta hola, d'aquí a Capolat, per dir alguna cosa, que està per sobre Berga, un poblet d'allà. Jo des d'aquí, concretament des d'aquí al Raval, podem arribar allà només utilitzant la infraestructura lliure o la xarxa oberta de Gifinet. Que aquí es diu Gifinet, un altre lloc es pot dir un altre nom. L'important és que estigui en format de comuns, això és l'important. Sí, d'acord, no podrem fer una sessió de veu IP encara, perquè estem utilitzant una tecnologia que penseu que havia estat pensada per solucions indoor, dins a casa o en espais tancats, i com a màxim d'una desena, a tot estirar un centenar de metres. Per tant, aquí ja estem tragiversant una mica la història. A l'inici ens havíem de fer nosaltres les antenes a mà, perquè aquelles antenes que amb les quals ens venien els routers, els aparells wifi, no servien, vale? És a dir, per exemple, antenes...
Poc abast, no?
Molt poc abast, molt una forma d'ona molt, molt dolenta, o de cobertura. Bueno, internet, d'on surt? Internet surt, inicialment d'on sortia? inicialment sortia, perquè tot això ha tingut una evolució, inicialment sortia de gent que tenia connexions a internet i que les injectava directament, feia aquesta interconnexió a la xarxa. Connectem. Aquí em salto uns quants passos i faig algunes salvetats que tècnicament es podrien corregir. Si algú està interessat en tot això,
sí,
en les esmenes tècniques, les llistes de GIFINA, les llistes de correu, és l'eina bàsica que fem servir nosaltres per coordinar-nos. Us adrecem a lists, lists.gifi.net.
N-E-T.
Sí. Doncs lists.gifi.net, allà us podeu subscriure a la llista que més us... Hi ha llistes territorials, llistes tècniques, llistes de coordinació de projectes, llistes més... Allà en trobareu, potser ara n'hi ha una cinquantena, per veure una mica la dimensió de la tragèdia. Doncs inicialment era gent que tenia potser alguna ADSL escadossera allà, va,
sí, que diguem la regalava per entendre's. O
la per connectava, sí, la compartia. Clar, és que no la regalo perquè és que jo tinc una ADSL precària que de tant en tant em falla i vosaltres, ell té una altra ADSL, doncs per què no la injectem els dos i el dia que em falla a mi puc fer servir la seva. Sí, clar, sí, és sí, que
clar.
És, nosaltres sempre busquem win-wins en anglès, o guanyar, sí, i guanyar, sí, que guanyin les dues parts o totes les parts implicades, és, això és fonamental. I bé, doncs començàvem així, injectant ADSLs. El discurs era bastant fàcil als pobles petits, a les viles. Escolta'm, l'alcalde bàsicament ens venia a buscar, escolta'm, perquè això com va començar? Això va començar uns pagesos que necessitaven connectar unes granges perquè Europa ja els demanava fer un seguiment diari de l'alimentació del bestiar, i deien, bueno, però com ho fem, no? No, bueno, estadísticament i segons l'estat allò estava cobert, perquè com que arribava una ADSL d'un mega a l'Ajuntament, d'acord amb la normativa, ja posaven cobert, no? Ja està, punto. Clar, doncs, bueno, doncs si arriba a l'Ajuntament, anem a buscar. Fem una extensió, com creix orgànicament internet, anem a fer una extensió per anar-la a buscar, i ja està, és el que van fer aquesta gent. Van haver de comprar les antenes als Estats Units perquè encara no hi havia res de tot això aquí. Els van portar en un viatge que van fer, realment, literalment. Però no es van quedar aquí. Jo crec que aquí és el fet diferencial de GIFINET. Ho van explicar als veïns i van començar a construir unes eines amb voluntat d'anar creixent i expandir-ho. Llavors, aquesta gent començava, doncs, el que us deia, aconseguir internet d'aquests ajuntaments, d'aquestes biblioteques, d'aquests llocs públics, era bastant fàcil, perquè és que hi havia... L'alcalde tenia un problema, li venien els veïns i li deien que volien accés a internet, i ell ja es havia fotut de cap mil vegades contra aquestes operadores i li deien que sí, i recorria alguns organismes que es havien creat expressament per això i li deien que sí, que també, però el dia a dia és que no, la gent no en tenia, i per tant deia, bé, tu tens ADSL aquí, evidentment és un recurs, un bé molt escàs, haurem de posar mesures. Primer explicar a la gent que em faci un ús racional. Sempre intentem primer convèncer la gent. I a més tècnicament ja hi ha mesures de racionalització. Però nosaltres això en dèiem compartir la misèria, no? És a dir, és racionalitzar la misèria, perquè estem parlant d'ADSLs al final. Tot això vam fer uns quants passos endavant i ens vam fixar a començar a entendre realment com funcionava internet, i és quan vam començar a entrar tot el que és el core d'internet, no? Entendre com funcionen els punts de presència. Ara ja començarem a utilitzar termes més propis dels grans operadors, no? Entendre el que és un core router, un core router d'aquests, entendre el que és una troncal realment de fibra, com funcionen els punts de presència a internet, els punts d'intercanvi, els exchange point, què és la IANA, què és el RIPE, que són tots aquests organismes internacionals que gestionen internet. I quan comences a posar-te aquí, quan superes, diguéssim, aquesta capa, que és el que us deia, l'usuari què entén? A l'usuari de carrer li preguntes què és internet i dirà Facebook, o com a molt et dirà el nom de l'operador A o B, C potser ja no, perquè... Clar, es queden aquí, vale? Quan saltes això, quan tens la possibilitat de saltar això i començar a entendre realment o participar en els processos de la construcció de l'internet internacional, te n'adones que dius, ostres, és que aquest sistema transversal que fèiem servir es fa servir allà. És a dir, jo el primer cop que vaig anar a una trobada del RIPE, que és l'organisme que gestiona els números IP, aquests que dèiem les matrícules, a nivell europeu hi ha a les, són sessions de 400, 500, 600 persones, però hi ha micros oberts al públic. La gent s'aixeca, fa cua allà i pots parlar directament. És a dir, clar, jo això són coses que dius, ostres, no? Com a ciutadà és un gran exercici, no?, d'haver participat en això. Bueno, faig la història curta. Entrem al CATNIX, que és el punt d'intercanvi català, és l'Internet Exchange Point català. Entrem allà, contractem un uplink a internet, una connexió d'aquestes transoceàniques d'un gigabit, quasi bé és el mínim que pots... Clar, ja fallen els números, no? Nosaltres parlàvem d'ADSLs de megas i que el contracte et garantia el 10%. Clar, quan et diuen, no, això és un gigabit simètric, és a dir, de pujada i de baixada, garantit el 99,72% del temps. I amb un ample de banda disponible real, dius, hòstia, que estem parlant, i llavors veus el preu, 1.000 euros al mes. Clar, divideixes i és un mega simètric, un euro. No? És, què passa? No? Això és com que arriba la llet al port, molt barata, 10 cèntims al litro, i ens arriba a un euro al consumidor a la ciutat de Barcelona. Què està passant aquí?
I a partir d'aquí és com vau començar a poder oferir internet a la gent gràcies a conèixer
ara tot, tenim un tot. Xorro d'internet, no? I per tant es pot oferir a la gent
un xorro en preu decent. Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Roger Bach de Gwifi.net, recordeu G-U-I-F-I Gwifi.net, també amb el Joan Jofre i amb el Martí Crespo.
L'internauta amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a UOC.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Roger Bach de Gifinet, amb Joan Jofre, amb el Martí Crespo. Estàvem parlant de que vau anar al món, vau contractar un bon tub d'internet i a partir d'ahir vau començar a donar internet a la gent, un poc posant de relleu que les coses no són com es veuen, no? Però ara anuncieu un pas més, que és aquesta qüestió de la fibra. I això ja em té molt sorprès, perquè el no. Wifi al final acaba depenent de la voluntat de la gent de posar una antena o una altra, o deixar una antena grossa i tal, no? Però la fibra, això és començar a remoure carrers, cases, places, suposa que... administrativament és un altre món. Què està passant aquí?
La remoguda administrativa...
Per a qui no ho sàpiga, de tota manera, per a aquell oient que no estigui al corrent, la fibra garanteix, no sé, un cabdal enorme. És com parlar d'una...
Mira, ara els de Telefònica estan oferint 100 megas i ON està oferint 200.
És a dir, la fibra seria una autopista i la wifi una carretera de cabres, per entendre'ns.
I la DSL ja?
Va, explica. Sí, ara us heu posat a la fibra.
Paral·lelisme, vull dir, les comparacions són perfectes. Wifi, penseu que com que estem utilitzant bandes lliures, és absolutament legal que jo compri un inhibidor i destrueixi les freqüències aquestes en una zona, i per tant allà no, ni Gifinet
ni
el sistema de monitorització.
Els inhibidors són legals?
Sí, mentre jo respecti en aquestes bandes sí, mentre jo respecti la potència d'emissió, jo puc modular el que vulgui allà. I per tant...
L'inhibidor només... és un aparell que bloqueja...
Bueno, més que inhibidor, puc fer soroll a manta, ja n'hi ha prou. No cal ni que em mengi el coco a modular la senyal inversa per inhibir.
I interfereixes i ja està.
I ja està. I jo em poso cridar aquí, bueno, ja ho faig, no parlo massa, però vull dir, ocupo el canal i ja està, no, ningú més parlarà. I és absolutament legal, mentre respecti els decibels de veu, no, i que no em passi. Ja està. Com que els altres tampoc el poden passar legalment, ja està.
La fibra sí que és un salt monumental.
La fibra és un salt monumental.
Una tecnologia ja molt potent.
Vol dir una tecnologia molt potent? Vol dir la prova. Quan diem que anunciem, no anunciem, executem. Ja tenim fibra funcionant. Uh-huh. Vale? No són anuncis a bombo i plateret o accions d'aquestes. Estan funcionant. Hi ha qui a casa seva té un giga bit, és a dir, 1.000 megas simètrics de connexió a internet. Vale? En una granja.
Això és ràpid.
Això és ràpid.
Poden passar per allà al mig totes les vaques.
Home, això et despentina.
Primer, aquestes xifres que donàveu, no? de 100 megas, 200 megas, la fibra té una capacitat de transport molt superior a tot això.
Això és el que estan donant comercialment.
És el que venen comercialment, que l'estan capant, no? L'estan restringint. Per tant, siguem conscients que sempre hi ha un criteri de mercat o de benefici dels inversionistes que motiven aquestes operadores. Per això nosaltres diem, ei, posem-hi altres vectors sobre la taula en aquest tinglado. Per això parlem de comuns, que la gent no només participi pel balanç de beneficis a final d'any o quan toqui, a l'exercici que toqui. Anem a fer que els que participen, o sigui, que els que necessiten la infraestructura també participin del disseny, del manteniment, de la construcció, del desplegament. La fibra aquesta, penseu que amb una fibra que pot ser com un cabell dels meus, que són molt prims, i passa tot a l'internet de Catalunya tranquil·lament. O sigui, tranquil·lament.
Això no ho entès mai, però no cal que ho expliqueu. Ja assumís la meva ignorància.
Per què això arriba en forma de 100 megas, o 200, és igual, als clients finals? Tot són restriccions artificials que hi posem. Vale? Una de les altres coses, a mi em demanen quin és el criteri que tu fas servir per classificar una infraestructura de lliure a no lliure. Jo, pensant-hi una mica, he dit l'absència de restriccions artificials. Què vol dir? Per fer un enllaç wifi he dit que necessitàvem línia de visió directa. Després torno a la fibra. Si jo tinc una muntanya enmig entre jo i el supernode, no puc dir que no és lliure el supernode. Vol dir que jo tinc la muntanya al mig i no m'hi puc connectar. Si jo entre el supernode i a casa meu i tinc una encriptació del canal wifi, sí que és una mesura artificial perquè jo no em connecti allà. I per tant jo puc dir que aquell supernode no és lliure. Vale? Amb la fibra passaria el mateix, no? És a dir, si jo artificialment ja n'estic restringint la capacitat, seria una forma de començar a tallar o a fer menys lliure una infraestructura. Com ho fem? Com despleguem infraestructura? Quanta fibra tenim? Tenim actualment unes 50 llars a GURB connectades. Com? Hem dit molta més capacitat de transport de dades, però també moltes més complicacions tècniques i sobretot administratives, i també un increment de la inversió econòmica a fer.
Perquè la gent ho entenga, amb el wifi tu poses l'antena i ja està, amb la fibra ha d'haver una fibra real, és a dir, un cable, per entendre'ns, que va d'un punt a un altre punt, i per tant això n'hi ha una infraestructura física, que significa que si jo vull que la fibra arribi a ma casa, la fibra efectivament entra per la porta de ma casa, i per tant s'ha de desplegar una infraestructura completament diferent.
Seria com el coure del telèfon antic. L'únic que ara no hi ha coure dins, sinó que hi ha plàstic, i que és molt més barat, i que a més doncs, no té cap interès un cop tallat perquè no el poden refondre, i per tant un missatge: no robeu cables de fibra, que
No els pagaran. No talleu cables de fibra perquè ja ens ha passat.
Val, però això sí que significa, clar, a part de, diguem, la qüestió de la enginyeria, de dissenyar la xarxa, no sé què, tal i qual, no? Clar, hi ha d'haver, per entendre'ns, un paleta tirant fibra d'una banda a l'altra. O com es fa això?
Sí. Aviam, aquests primers desplegaments com s'han fet? Doncs s'han fet a través de... Primer, com aixequem el finançament? Seria la primera pregunta. Això ho fem on va néixer Gifinet, i per tant que ens coneix la gent molt bé, que fa anys que se'n beneficia, que saben els pros i els contres, evidentment. No hi ha un telèfon 24 hores disponible perquè tu et truquis i com a mínim tinguis, et puguis desfogar a 60. No hi és. Com a molt hi ha les llistes, i si ets mal educat probablement ni et respondran. La teva opció és, si un supernode s'ha cascat i tu depens d'ell, és comprar, com que és xarxa oberta i allà no hi ha secrets comercials, et direm com està fet, vés a comprar el material i substitueix-lo, o paga algú altre perquè ho faci. Igual que el programari lliure, tu pots pagar algú perquè l'auditi, no cal que tu siguis un programador expert en tots els llenguatges de programació per beneficiar-te dels, o per treure rèdit dels beneficis del programari lliure. El mateix. Els expliquem a aquesta gent, ei, per què no pensem un salt tecnològic? El primer que ens diuen és que això només està reservat als grans operadors, que és, tecnològicament és molt complicat, no? Això a certa gent, no? Que no, que la fibra, clar, una cosa és wifi, és com jugar amb joguines, l'altre és com començar a jugar amb armes nuclears, no? No armes, tecnologia nuclear, que només uns quants ho poden fer i que tal, bueno. Parlem amb la gent, els diem, escolteu, mireu, si un node, parlàvem de 100 euros, un node de casa, per què no parlem de 1.000? Sí, estem multiplicant per 10, però és que us multiplicarem la fiabilitat i l'ample de banda per molt més. Estem demanant 1.000 euros a cada casa, més o menys, números grossos.
1.000 euros d'un cop, eh? O sigui, sí, no 1.000 euros al mes, ni 1.000 euros a l'any.
1.000 euros un cop... Això també és interessant. 1.000 euros un cop perquè hem de tirar aquest cablejat que dèiem.
S'ha de pagar el paleta.
S'ha de pagar.
Sí, la xarxa. S'ha de fer la xarxa. Sí.
A més, després l'haurem de fer funcionar, però de moment l'hem de fer. Vale? Doncs recollim aquests 1.000 euros per casa i ara anem a veure el paleta, li hem de dir per on i com. I la primera pregunta és per on, no? Perquè tenim l'ocupació de domini públic. Una de les coses que havíem fet en aquest procés... és que ens havíem constituït com a operadors i ho havíem comunicat a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, que és l'ens a qui cal comunicar, només cal comunicar, no autoritzen, perquè això és un mercat liberalitzat. Per tant, tu només dius...
Que jo ara soc...
Jo soc operador, evidentment tindràs una normativa a complir, però mentre estiguis dins d'aquesta normativa, i ha de ser una normativa justa, no pot ser que afavoreixi monopolis o exclogui a gent perquè sí, vale? Doncs ja està. Per tant, nosaltres, com a operadors, podem començar a ocupar domini públic, cosa que està molt bé, vale? I fer activitats de telecomunicacions dins del marc legal corresponent.
Vale, però aleshores vale. Heu de fer-vos permisos, heu de parlar amb l'Ajuntament, amb la Diputació, amb qui encara em toca parlar d'això, i heu de començar a obrir rases pels carrers.
No obrim rases perquè estem parlant d'entorn rural. Estem parlant d'un context en el qual provenim d'una situació d'un mercat de monopoli de l'Estat en el que s'ha privatitzat durant els anys 90, on hi ha una infraestructura que ja s'havia pagat entre tots i que està de sobres amortitzada, que són els pals, els típics postes de telefònica, els pals de telèfon, i que a més estan als camps o a la terra dels interessats en promoure aquesta iniciativa.
M'estàs dient que esteu tirant la fibra pels pals de telèfon?
Correcte, efectivament.
Pregunta immediata. Això es pot fer?
Sí, evidentment.
Però això ho han fet, pel que sembla. No és que pugui, això ho han fet.
Però aquests pals no són de telefònica?
No, bueno, aquests pals són de telefònica i hi ha tota una normativa i una, si més no, una voluntat des d'Europa, sobretot, de la compartició d'infraestructures. Europa no vol veure més allò que veiem sovint quan es començava a desplegar la telefonia mòbil, d'allà on hi havia un cim
tres torres de telefonia, una de l'operador A, una de l'operador B i una de l'operador C. Això no ho vol veure més. És un malbaratament de recursos que no es pot consentir més. Compartir infraestructura.
Però, perdona, és que ara m'ha sorprès. O sigui, tu ara has anat a Telefònica i li has dit, escolta, per aquest cable seu, que a més... per aquest pal seu.
De moment, pal.
Que a més a més s'atreveixen a fer anuncis explicant, hi havia un anunci que a mi m'indignava, que així un senyor diguent, aquest pal el vaig posar jo fa 50 anys, i dius, home, però ja estarà pagat, no? Per aquest pal...
Ja està, no, ja et contestes tu mateix.
Per aquest pal tu li passes la teua fibra i Telefònica què diu quan li dius això?
Bueno, Telefònica nosaltres li comuniquem, demanem els permisos preceptius, és a dir, informem de com es farà, gent doncs autoritzada, instal·ladors autoritzats, amb un projecte entrat a l'Ajuntament, amb tot el consentiment de tots els propietaris de tot el trajecte.
I, no poden dir res.
I Telefònica de moment no ens ha dit mai res oficialment. Guifinet és una operadora de telecomunicacions i de moment, espero que no sigui avui la primera, no tenim cap denúncia de ningú contra nosaltres.
Home, això és molt interessant, perquè aleshores, clar, la infraestructura ja està.
Sí.
Perquè, clar, això val per una granja, però...
No només són pals.
Val per una granja, però valdria per una ciutat. És a dir, les ciutats també tenen una infraestructura de distribució de la xarxa telefònica.
Correcte, totalment correcte. I probablement pagada per tots nosaltres. Ens estem referint als conductes de sota les voreres, de sota els carrers... que de tant en tant veiem algun registre, una tapa metàl·lica probablement, que posa nom de l'operador A o l'operador B, però probablement l'únic que han pagat, si és que ho han arribat a pagar i no ho han imputat als comptes públics, és la tapa, res més. Vale? Cal una mica d'enginyeria inversa o de seguiment de la població, de preguntar això, aquesta obra, qui l'ha pagat, aquests tubs de qui són, on estan els convenis d'ocupació, parlant d'ocupació d'espai públic, en aquest cas en format de conductes. Doncs nosaltres també estem habilitats i volem fer servir aquests conductes per passar la nostra fibra. Nosaltres anem més enllà, perquè una de les eines potents que tenim és que allò és en format obert. I per tant, un dels contraarguments que ens fan servir és dir, home, jo no et puc deixar passar per aquí perquè llavors tots els operadors em voldran passar per aquí. Diem, no, això està obert i per tant els operadors que facin servir ja aquesta fibra i quan estigui saturada... cosa que el millor que li pot passar a una infraestructura, penseu, és que s'aturi, perquè vol dir que s'està fent servir. I per tant té sentit ampliar-lo. Infraestructures d'aquestes que tots ara sabem a què pensem, que s'inauguren i no es fan servir mai més, això són errors. Vale? Parlem de transport, de qualsevol tipus, de bits, de persones humanes o de béns de consum, és igual, és un error. El millor que li pot passar a una infraestructura és que s'aturi, no la podem deixar saturada, l'hem d'ampliar. Vale? Doncs això que us deia, ens deien no us podem deixar muntar antenes als centres cívics perquè allà ens vindria qualsevol operador i voldria muntar antenes allà. No, que faci servir les nostres, que estan obertes. I tant de bo l'altre operador també els posi en comuns, les deixi obertes, perquè és que llavors serà tot molt més fàcil. I el que us deia, això que estem parlant amb infraestructura de telecomunicacions, fàcilment podríem extrapolar-ho.
Ja està fent tot gent, per exemple, amb electricitat. Ja n'hi ha comuns d'electricitat i comença
Comença
a haver gent, jo crec que és un fenomen molt important.
La gent de Som Energia, per exemple.
Exacte. Però aleshores això vol dir, per entendre'ns, que ara dic una xifra per dir-ne qualsevol, que d'ací 10 anys podria haver una infraestructura de fibra òptica de vostra d'un abast de quilòmetres, és a dir, això de d'ara és una prova d'una base de quilòmetres funcionant.
Esperem-ho. Tenim l'aval, entre altres coses, per exemple, de projectes europeus. Estem participant com a Guifinet, Fundació Guifinet, en tres projectes europeus amb finançament públic de la Unió Europea i un dels mandats és pressioneu en aquest sentit. Volem desencallar, la comissió sap que de facto el mercat de les telecomunicacions a l'Estat està doncs absolutament parasitat i per això doncs la CMT necessita regular les companyies aquestes virtuals de mòbil i que ara l'últim fregau que té la CMT, no?, que els diuen que no ho poden fer des de Brussel·les. Bueno,
Clar, quan hem de començar a regular mercats és que la base deu estar malament. És una de les meves tesis que deixo anar aquí. Si hem de començar a posar pegats és que algú falla.
Bueno, aquí va fallar tot, és a dir, jo crec que no s'explica res d'això si no s'entén que la privatització es va fer en base a que el govern espanyol tenia una decisió política presa, que era que Telefònica havia de ser absolutament dominant perquè havia de convertir-se en una multinacional que projectés no sé què, no? Vull dir, i per tant va ser trampós tot.
I ara s'han de fer el canvi de nom per intentar desprendre's de tota aquesta pàtina.
Però tot va ser trampós, això va ser una trampa només, monumental.
Tot i que hi ha trampes gairebé malauradament a tot arreu, si més no en aquesta àrea del Mediterrani, no? Et fixes en altres processos de privatització i com a mínim semblen estèticament més sans, no? Amb el mercat elèctric, per exemple, no? Com es va privatitzar, com a mínim es va fraccionar, no? Generació, distribució i comercialització. D'acord que al final tot està en les mateixes mans, però com a mínim formalment tenen noms diferents. En aquest cas no. És a dir, en altres països o en altres estats, més precisament, doncs van dividir el que era el mercat, el wholesale, no? El mercat a grans o la interconnexió internacional, el que en diem el bucle d'usuari, era una altra part, o sigui, ho van disgregar, aquí no. I tot va anar un sac. Bueno, tenim el que tenim, però bueno, no es tracta de ser pessimista.
Per tant, com que se'ns va esgotant un poc l'hora aquesta que tenim, imaginem que ara, especialment gent d'una població, diu, escolta, a mi això de la fibra òptica m'interessa molt i es posa en contacte amb vosaltres. El mecanisme que li proposareu serà més o menys el mateix, no? Dir, escolta, s'ha de pagar la inversió, això significa...
I s'ha d'operar després.
S'ha d'operar després.
Això ens ho havíem deixat. A veure. Aquí és quan entren... Bueno, sí, els hi direm que farem que els ajudarem, que seran ells, que són ells, els promotors, i que la infraestructura aquesta serà seva, vale? Primer punt, clar, imagineu-vos. De fet, el post aquell de Telefònica del que parlàveu de l'anunci, el havia posat aquell senyor, però ja no era seu.
Sí.
No, això ho tiraràs tu i serà teu. Vale? Et recomanem que el posis en format de comuns. El dia que te'n vagis dels comuns, te'n pots emportar aquella infraestructura, perquè la propietat, diguem, la propietat distribuïda, una bona garantia contra les privatitzacions o contra aquests jocs d'interessos actualment dels inversors. Clar, Gifinet, si volen comprar Gifinet, que ja ho han intentat, han d'anar a trucar 18.000 portes. No és fàcil. Aquesta gent que vol començar, doncs sí, els ajudarem. Tenim l'experiència ja de 2 iteracions a GURB. Vam començar amb 8 punts.
Iteracions?
Iteracions són fases o projectes executats.
Val,
i en diem iteració perquè de moment estem iterant i cada cop anem aprenent.
Val.
Primer vam fer 8 punts o una desena de punts, ara n'hem fet 40 més. I en volem fer 500 d'aquí a poc. I pues, tota aquesta gent que es vagi sumant es beneficiarà de tot això, que és una de les missions de la Fundació. Donar eines perquè la gent faci la seva pròpia infraestructura i l'operi. I doncs posem a disposició tot això que dèiem. Com supera aquesta infraestructura? Com es posa la connexió en aquesta fibra? I amb això potser ja callaré. Aquí és quan comencem a activar el mercat local. Aquesta fibra, aquest paleta, l'ha desplegat un noi del poble. Vale, probablement que ha hagut de recol·locar-se per aquest context de crisi. És un noi del poble, vale? En el cas de GURB segur, vale? Perquè tenen noms i cognoms. En el cas d'aquest altre poble que s'interessa, sobretot, recomanació, deixeu-vos de wifis, aneu a la fibra. Vale? Comenceu pensant en fibra, sigueu ambiciosos. Aquest noi del poble ha tirat la fibra, potser un instal·lador, algú altre pensarà, ostres, aquí hi ha negoci, clar, perquè ara aquesta gent necessita internet. Haurem d'anar aquí a Telven, no? Aquí a la zona franca. Jo puc comprar un paquet, com ha fet la Fundació, d'un giga, però l'he de fer arribar als usuaris i els hi he de donar manteniment. Actualment estan donant quotes d'uns 10 megas, vale? A uns 10-15 euros al mes.
Vale, o sigui, jo puc rebre a casa, podria rebre a casa... S'ha d'entendre que això no és només un factor comercial, ho hem insistit al llarg de tota l'hora,
no és que només ha sortit a tant
no és una cosa comercial, però podria rebre això a 10 a 10 euros al mes. Ens queda molt poc temps, però sí que m'agradaria només remarcar aquest element molt ràpid, aquest element dels comuns, no? D'un moviment, no sé si dir filosòfic, sociològic, que supera l'àmbit de la tecnologia, perquè no estem parlant ja de tecnologia aquí.
Sí, sí, la tecnologia només és un accident. Ara parlem de fibra i, bueno, la fibra suposem que durarà molt temps.
N'hi ha projectes elèctrics, n'hi ha projectes de bancs, n'hi ha projectes de mil històries que formen
part. La idea és el comuns, i per això un dels projectes en els quals participem es diu Commons for Europe, un d'aquests, Commons for Europe. És un dels projectes en els quals participem. I és un repte i és trencar una mica mites. No volem anar en contra de cap operador, ni volem enfonsar ningú, només volem el mateix que dèiem de compartir infraestructures, doncs optimitzar els recursos i que se'n beneficiï més gent, perquè pensem que tecnològicament és possible. És a dir, no té cap sentit estar venent 100 megas. Nosaltres aquests operadors els limiten perquè de moment tenen poc capacitat financera i per tant contracten poc aquí a la zona franca, però ells posen a disponible el que en diem el best effort, el millor esforç o el millor disponible. Si en aquell moment cap dels teus veïns estan fent servir res de la connexió, els 200 megas que té l'operador contractat, ell te'n garanteix com a mínim 10, com a mínim, perquè té 20 veïns que els hi ven 10, 20, 200. Però si ningú dels altres 19 ho fa servir, tu tindràs els 200 disponibles. Clar, tot això és un canvi de... Però no és res... O sigui, a poble la gent està acostumada a haver-se de treure les castanyes del foc. I fent les coses comunalment, s'ha vist que és el que dona millors resultats, en general.
Molt bé, doncs amb això hem arribat al final d'aquesta hora, d'aquesta setmana que hem dedicat a parlar amb la gent de wifi.net, amb el Roger Baig concretament. Moltes gràcies, Roger, per la explicació tan interessant que has fet de tot el seu projecte, un projecte referencial en el nostre país d'accés a internet, però com hem vist tot al llarg de l'hora, de moltes més coses que no el simple accés. Joan Jofre avui està molt callat.
És que estava amb la boca oberta escoltant la filosofia de la tècnica.
Ja te veig tirant fibra pel barri.
Ara en parlarem.
Ara en parlareu. Quan tinguem els micros en parlarem. Martí, com sempre, gràcies. Joan també. Ja sabeu que aquesta temporada acabem amb una música d'aquestes que... d'aquests especials en acústic que es graven ací a l'Espai VilaWeb i que podeu trobar a vilaweb.tv. En concret ens acomiadarem amb una cançó del Petit de Caleril que es diu Decapitació. Ja sabeu que sempre, cada setmana, podeu escoltar l'Internauta a través del podcast cada divendres o a través de les més de 150 emissores de ràdio que el reboten també per les zones tradicionals. I cada dia, les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món a www.vilaweb.cat. Gràcies i fins la setmana vinent.
Fan el cavall de cartró, tormenta i mutiler, amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb llargues agulles forades ses tines. L'infant clou els llavis del rostre de vell, llavors l'abandona per altres joguines. S'encansa i reprèn el cavall mutilat, que el vol escapçar-lo, es compleixa i com sua i brolla la sang invisible. El vol escapçar-lo, es compleixa i com sua i brolla la sang invisible. L'infant el cavall de cartró, tormenta i mutila, amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb llargues agulles forades ses nines. L'infant clou els llavis del rostre de vell, llavors l'abandona per altres joguines. S'encansa i reprèn el cavall mutilat, que el vol escapçar-lo, es compleixa i com sua i brolla la sang invisible. Que el escapçar-los com bleixa i com sua i brolla la sang invisible. Que vol escapçar-los com bleixa i com sua i brolla la sang invisible. Que vol escapçar-los com bleixa i com sua.